Radio Villafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dijous 4 de juny de 2026. Us ho vam explicar dilluns, a inicis de setmana, que teníem una notícia bona i una dolenta. La bona era que la calor remetia, mica a mica, anava baixant el termòmetre i, arribats aquest dijous, estem pendents de la pluja. Una pluja que pot ser torrencial, intensa, sobretot a la tarda. I la bona notícia és que ha refrescat i és molt més agradable tot plegat. Entomem aquest dijous aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en xarxa, tot l'equip desplegat per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada dijous, començarem amb l'agenda d'activitats que hi ha a les nostres comarques a partir d'aquest dijous mateix i fins diumenge. Una agenda que us fem en uns minuts, emissora a emissora, recorrent les dues comarques. Una agenda que acabarà sí o sí a 9:15, perquè tenim la primera de les 3 cites amb l'actualitat alt i baix penedesenca, el primer flaix del matí. A 9:15 és el torn de l'economia i empresa. Avui els convidats són Carles Agustí Hernández, de Worsley, i la Laura Domingo, responsable de socis de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Obrirem la segona hora a les 10:06 parlant del Consell Regulador del CAVA, perquè aquest mes de juny s'ha d'escollir el president i nosaltres tindrem a Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que formava part de la coalició Viticultors del CAVA, que va aconseguir 2 cadires al cens de productors independents del Consell del CAVA, i amb ell parlarem de aquests resultats electorals marcats per una molt baixa participació i d'aquesta decisió que entomen, la del nou president del Consell del CAVA. A 10:45 de nou parem màquina, 5 minuts pels serveis informatius perquè ens posin al dia de com va aquest dijous a casa. A 10:15, a l'Espai de Salut, avui abordem el benestar emocional d'infants i adolescents amb la Júlia de Sant Genís Llibi, referent de benestar emocional i comunitari pediàtric a l'Alt Penedès Garraf, la Mònica Cervera, referent de benestar emocional del CAP Vilafranca Nord, i la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Vilafranca. A les 11:06, tercera hora d'aquest matí de dijous, amb la nutricionista Alba Ribas i la cuinera Àngels Miró, amb les quals parlarem de begudes energètiques i, sobretot, donarem alternatives a l'alimentació conscient. A 10:45, últims 5 minuts destinats a actualitzar-nos, a posar-nos al dia, a saber com tanca aquest matí de dijous el flaix informatiu. I acabem amb l'Empel, amb l'Eva Plazas, avui tot parlant del cava de paratge qualificat amb Imma Pauses, de Codorniu, i Maite Esteve, de Vins al Cep. Així sonarem aquest dijous. Benvinguts. comencem la nostra ruta pels diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès, tot explicant les activitats de cap de setmana, activitats que comencen a partir d'avui mateix. Engega a Canal 20 el Miquel Rivera. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda de propostes culturals. Divendres, a 6:15, dins dels actes del Remeiat, la Biblioteca dels Monjos organitza una nova obra del conte amb el conte La buscadora de tresors, a càrrec de Montse Panero. Dissabte, la penya madridista de Santa Margarida i els Monjos celebra el seu 25è aniversari amb activitats durant tota la jornada al local de la penya. A 10:15, el restaurant Paco sopa de germanor. A 12:00, es farà una visita teatralitzada del conjunt històric de Sant Valentí de les Cabanyes amb un personatge vingut de l'època medieval com a guia que coneix de primera mà totes les llegendes i secrets del municipi. A la mateixa hora, la Comissió de Festes de Sant Martí us organitza el segon concurs del Paelles al Parc de la Pau. Acte seguit, trivial de Sant Martí Sarroca i molta música per la tarda. També a 12:00, l'esplanada de l'Esplai d'Entitats acollirà una nova edició de la Fira de la Cervesa Artesana, una jornada festiva organitzada pels Diables de Pontons amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pontons. La fira s'allargarà des del migdia fins a la mitjanit, amb una programació pensada per a tots els públics. Durant tota la jornada, els assistents podran gaudir d'una àmplia oferta de cervesa artesana, servir de menjar amb food truck, bingo musical, música en directe i DJ a la nit. De 9:00 a 3:00, al Pavelló Municipal d'Esports i al Camp Municipal d'Esports dels Monjos es celebra la fi de curs de l'Escola Esportiva 2025-2026. I a partir de 3:45, al Pavelló Municipal, patinatge, balls i rítmica. d'11:00 a 2:00 i de 5:00 a 8:00, jornada de portes obertes per visitar el refugi antiaeri de la Margaridoia durant tot el cap de setmana. A partir de 6:00, la plaça de Pau Casals acollirà versions en guitarra de Paul Lupion i microobert i sessió de DJ Trixo Perpieto. A 7:00, el Centre Cívic de la Granada acollirà la representació del Pobre Viudo, una comèdia clàssica de Santiago Rossinyol, portada a l'escenari per la reconeguda companyia Elenc Artístic Arbusenc, sota la direcció de Xavier Canals. I de 8:45 a 12:00, l'Ajuntament de Pacs del Penedès organitza la novena edició del Tasta Pacs. Aquesta jornada convida a descobrir la riquesa vitivinícola de la zona a través de la participació de 6 cellers del municipi, que oferiran una selecció dels millors vins i escumosos. L'oferta enològica estarà maridada amb les propostes gastronòmiques de Catering L'Autèntic i el celler de Pacs, tot acompanyat per l'ambientació musical en directe del grup de jazz A Copes. Diumenge, de 10:00 a 2:00, al Raval de Sant Martí i la plaça Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos acolliran el Mercat d'Artesania i Brocanters. A 12:00, el Club de Lectura de les Cabanyes es reuneix a la plaça de la Guitarra de nou per comentar el llibre El Joc del Silenci, de Gil Prat sobre Roca. De 9:00 a 9:00 es celebra la Fira d'Herbes Remeiar del Castell de Penyafort. Hi haurà un centenar d'activitats i parades sobre herbes remeieres, salut i emocions, cosmètica natural, alimentació, reconeixement de plantes, patrimoni i música, i a més s'habilitarà un trenet per accedir a la fira. Durant tota la jornada es faran visites guiades breus d'una hora al castell de Penyafort. També hi haurà activitats, tallers, gincanes, contacontes i actuacions familiars per als més petits. A 12:45, al castell de Penyafort, Dovins de la Terra organitza un tast de vins i productes de proximitat amb visita guiada. Inscripció prèvia al 607-703-669. I a partir de 6:00, a l'església del castell de Penyafort, trobada de corals amb la participació de les corals Harmonia de Llorenç del Penedès, Capella de Música de la Tosa d'Igualada, Ressò de l'Arbós i Amics de Penyafel. A 7:00, Teatre de la Societat La Margalidoia amb l'obra Mossèn Porronet, a càrrec del grup Avinyonet del Penedès.
Seguim recorrent, en aquest cas, l'Alt Penedès, des de Ràdio Sant Sadurní, amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem explicant-vos que Sant Sadurní dona avui el tret d'inici a les festes dels barris fins al dimecres que ve, uns dies plens d'activitats populars, cultura i festa als diferents barris del municipi. El programa, com hem dit, comença avui, dijous, al barri Ajuntament, amb la tradicional tronada d'inici, sardanes amb la cobla La Principal del Cava, castell de foc i música en viu amb coca i cava per tothom. Durant els dies següents, els barris de Sant Antoni, Montserrat, Universitat, Església, Diputació, Cavallers i Raval prendran el relleu amb propostes per a tots els públics, com rengles tradicionals, concerts, correfocs, espectacles infantils, sopars populars, activitats familiars i sessions musicals fins la matinada. Les festes també mantindran viu el vessant més tradicional amb les catifes de Corpus al barri Església, les sardanes i la participació d'entitats locals, consolidant una de les celebracions més emblemàtiques del calendari cultural sadurninenc. La data, però, tindrà un gran canvi pel que fa al divendres, o sigui demà, dia on tindrà lloc el tradicional rengle dels confits. A motiu de la convocatòria de vaga del sector educatiu prevista per demà divendres, com comentàvem, dia del rengle dels confits, i per tal de preservar el dret del personal docent, s'introduiran alguns canvis en la organització d'aquest tradicional acte. Així es convida tots els nens i nenes del municipi fins a 6è de primària a participar del rengle i recollir la paperina de confits i la coca, acompanyats, en aquest cas, d'un membre de la família. S'organitzarà una fila per ordre d'arribada des del carrer Doctor Escaiola en plaça Ajuntament, deixant un tram lliure pel pas dels gegants, la banda dels barris i la comitiva del rengle, que farà el recorregut habitual. També s'habilitarà un espai tranquil a la cruïlla entre els carrers Montserrat i Sant Pere, reservat per infants neurodivergents i amb discapacitat. Anem ara cap a Gelida, perquè el municipi acollirà entre divendres i diumenge les sisenes jornades del modernisme, una cita cultural que reivindica el patrimoni modernista de Gelida amb una àmplia programació d'activitats per a tots els públics. Aquesta edició coincideix a més amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i inclou diverses propostes vinculades a la seva figura i llegat. Les jornades s'inauguraran demà, divendres, amb la conferència Gaudí, el geni ocult a càrrec de l'historiador i museòleg Pere Jordi Figuerola. Durant el cap de setmana, els visitants podran gaudir també del primer mercat modernista, rutes guiades del patrimoni local, teatralitzacions, ambientacions d'època, música en directe, exposicions i activitats familiars. La programació també inclou una conferència sobre el mosaic hidràulic, una vetllada modernista amb actuacions culturals i un ball d'embalat, consolidant Gelida com un referent en divulgació del modernisme al Penedès. També a Gelida, de divendres a dissabte, celebrarà la 40a edició de la caminada nocturna Gelida-Montserrat, una prova esportiva i popular que tindrà lloc de nit. La sortida serà demà a partir de 11:45 de la nit des de la plaça de la Vila, i el recorregut d'uns 30 quilòmetres finalitzarà a Montserrat l'endemà al matí amb arribada prevista a 9:45. L'activitat està adreçada a persones amb una mínima preparació física i l'organització recomana portar aigua, menjar, roba d'abric, de recanvi i llum frontal o llanterna. Per seguretat, no es permetrà avançar el grup i els menors de 16 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult. A l'arribada s'oferirà un refrigeri i hi haurà servei opcional d'autocar de tornada. El preu és de 5 euros amb 15 cèntims, assegurança obligatòria, i de 7 euros addicionals si es fa ús del transport. Pel que fa a Torrelavit, aquest divendres tindrà lloc el concert de primavera a l'Església Callada, a l'Església de Sant Marçal de Terrassola, amb el duo Carol Sàbat, amb veu i guitarra. L'aforament és limitat i el tiquet donatiu és de 10 euros. La recaptació es destinarà a finançar les obres de restauració de la teulada de l'Església de Santa Maria de Lavit. Les entrades es poden comprar al Casal de Cultura, a l'Estanc i a la llibreria Gepi. A Sant Pere de Riu de Bitlles també demà té lloc la festa del barri vell a partir de les 9 de la nit, i el dissabte la festa del barri de l'altra banda. Pel que fa al Pla del Penedès, dissabte té lloc la primera jornada de portes obertes de l'Arxiu Municipal a partir de 11:45 del matí, una bona oportunitat per descobrir l'equipament i la seva funció patrimonial i cultural. I a Olesa de Bonesvalls, aquest diumenge, celebrarà la 39a festa homenatge a les persones grans del municipi. L'acte tindrà lloc a les 2 del migdia a la sala gran del centre cívic. El menú inclourà fideuà, mandonguilles, amb salsa, aigua, vi, pastís, cava i cafè. La celebració serà gratuïta per les persones majors de 65 anys empadronades a Olesa de Bonesvalls i comptarà amb actuació de màgia.
La gent de Vilafranquina comença amb el dijous de vi, perquè com a novetat s'han allargat i aquesta tarda, a partir de les 7 i fins les 10, entren a Vinzeum amb Fira't de Vi. En aquesta ocasió coneixerem els vins que s'elaboren en els cellers que tenen el privilegi d'estar ubicats en alguna de les catedrals del vi modernistes del país. Aquest vespre també, a partir de les 8 i fins les 10, vespreig a Xerigots amb l'afterwork dels dijous, on es poden tastar 4 vins top juntament amb 12 formatges Xerigots. Des d'aquest dimarts a l'Escorxador es pot visitar una exposició que repassa la trajectòria de la pedagoga Marta Mata. I a les 7 d'aquesta tarda, la presidenta de la Fundació Marta Mata, l'Assumpta Baig, pronunciarà la conferència Marta Mata, dona referent en la pedagogia i en el Penedès. Aquest cap de setmana ja comencen les festes de barris a Vilafranca amb el barri de la Girada, que començarà les seves activitats divendres a les 7 amb el pregó de la festa del barri, a càrrec d'Alfons Gutiérrez, cofundador de la pizzeria Tres Viso. Després hi haurà concert de la Coral Girada, teatre amb l'obra Menudo Viaje i a partir de les 9, Tardeo, amb DJ Big Bala. Dissabte a les 9 del matí, torneig de ping-pong. A les 10 i fins les 11, matí en família, amb jocs gegants i de fusta i tallers inflables. A les 6, animació infantil, amb jocs tradicionals i xocolatada. A 8:45, començarà el sopar popular a la fresca, que seguirà amb un bingo musical i amb música en directe amb trifàsic amb gel. Els actes de diumenge comencen a 11:15 amb una sessió de pilates i zumba a la plaça dels Drets Humans. A 11:15, classe exhibició de country a càrrec d'Espirall Country. A les 12, sardanes a càrrec de la Cobla Catània. Tot seguit, vermut musical amb hits Remember i la festa del barri de la Girada es clourà a les 6 de la tarda de diumenge amb havaneres a càrrec de sons del Mediterrani i rom cremat a la mitja part. Divendres a la tarda, a la capella de Sant Joan, en el marc dels actes que celebren el centenari de l'Àliga de Vilafranca, s'inaugura una exposició que reflecteix la vitalitat i la transversalitat de l'Àliga, amb testimonis i participació ciutadana. Divendres a les 6 de la tarda, a l'Auditori de Vinzeum, coincidint amb l'any Pau Boada, l'Escola Municipal d'Art Arsenal farà una masterclass de tècnica pictòrica de trem d'ou gras sobre guix i brunyit. A partir de les 6 de la tarda i fins les 11 de la nit a la plaça de la Vila, Nit de l'Artesania, que posarà punt i final a la temporada dels mercats d'artesans, brocanters i pintors amb diferents activitats i parades d'artesania. A 8:45, actuació de Golden Swing Trio i una ballada de swing a càrrec de Swing Vilafranca. Dissabte a les 11 del matí a la Casa de la Festa Major, activitat familiar del cicle Coneix el teu ball. En aquesta ocasió, dedicada a les gitanes, l'activitat està recomanada per infants de 4 a 12 anys que han d'anar acompanyats d'un adult. A les 12, també a Vinzeum, la tradicional visita guiada a l'exposició permanent. A les 8 del vespre, al claustre de Sant Francesc, el cicle Paraules als claustres presenta Recitare, Religare, una proposta que fusiona poesia, música i performance a càrrec de la companyia Versonautes. A les 8 del vespre, al claustre dels Trinitaris, concert d'estiu de la Coral Laroc, que cantarà una mostra del treball realitzat durant el curs. Al concert hi haurà la Coral de Bellver de la Cerdanya convidada. Aquest diumenge se celebra la Clàssica Penedès. La marxa cicloturista vilafranquina afronta una nova edició. La gran novetat és la incorporació, per primera vegada, de tres recorreguts diferenciats amb l'objectiu d'adaptar-se a diferents nivells i ampliar la base de participants. I després de la Nit de l'Artesania, aquest diumenge encara se celebrarà l'últim mercat de brocanters a la Rambla de Sant Francesc, de 10 del matí a 2 del migdia, amb més de 20 parades dedicades al col·leccionisme, les antiguitats o els llibres. A les 6 de la tarda, l'espai artístic El Rebost, Perversions, un espectacle poètic-teatral on uns suposats doctors en literatura catalana presenten un descobriment revolucionari, versions eròtiques i brillants de grans clàssics. A 6:45 de la tarda, Ball del Casal amb el grup Loren a l'hotel Pere III i a les 7, mostra de final de curs de l'Escola de Teatre del Casal amb la representació de Temps Mort dirigida i adaptada per Marta Iats. L'entrada és gratuïta, però cal fer reserva prèvia. I acabarem aquesta ruta al Baix Penedès amb la Lourdes Meronyo, que ha recopilat tota la informació a Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'agenda aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que diumenge faran la catifa del Corpus, organitzar la Ginyola, i ja avisen que si teniu flors, torretes, plantes o simplement ganes de fer la catifa del Corpus, només cal que us adreceu a la plaça del costat de l'església a les 8 del matí. Aniran a collir les flors, les prepararan, les dissenyaran i les confeccionaran. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que demà a les 8 de la tarda a la comprativa es farà la presentació de l'obra I Pedra en Tenor Terractant de Rafael Tormo Cuenca, Empremtes materials de la memòria històrica del Baix Penedès. I a continuació es farà Fosses comunes de la Guerra Civil i Valle de los Caídos, l'ús polític dels morts de la guerra a càrrec de Caral Sule. Pel que fa dissabte, a les 8 del matí i davant de la comprativa encara per fer una sortida guiada a la Pedrera del Mèdul i al Pont de Diable de Tarragona. És una sortida que estava prevista pel mes de gener, però que van haver d'ajornar. I pel que fa a diumenge, al centre faran teatre. Començaran a les 6 amb l'obra Dorothea la Terra del Mac 2, a càrrec del grup Bambolines, i a continuació serà l'obra Gente Bien, a càrrec del grup Atrezzo de l'Escola de Teatre del Centre. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que aquest dissabte a 8:15 de la tarda hi haurà la conferència audiovisual Muriel Casals i Cotirier, una líder de referència que serà a càrrec de la Rosa Vendrell Miret. L'entrada és lliure i es fa a la Societat Nova. I el diumenge arriba la quarta concentració de vehicles clàssics, cotxes i motos clàssics, vehicles de rally i esportius. I durant tot el matí, des de 9:15 del matí a la Rambla del Pujolet, veureu aquesta plantada de cotxes. A les 10 hi haurà un esmorzar popular, a les 12 sortiran per fer una ruta entre vinyes i la cloenda està prevista per la 1 del migdia. Marxem ara cap a l'Arbós, ja que demà hi ha una conferència o un taller molt interessant que faran a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal. Saps què és l'edatisme? Algun cop t'has sentit discriminada per l'edat? Doncs faran un taller participatiu centrat en l'edatisme des d'una perspectiva de gènere a càrrec de Maribel Zabal i Julià Rosario. Marxem ara cap a Baibé, ja que, com us estem dient, el Corpus arriba justament avui i per això molts municipis fan el Corpus. El diumenge serà el torn de Baibé. Faran elaboració de catifes durant tot el matí als carrers Sant Joan, Placeta, Font de la Moreneta, Jaume Palau, Jacint Verdaguer i dues províncies. Els engalanats seran a la plaça d'Església, Jaume Palau i plaça Nova. I a la tarda, a les 7 hi haurà la missa i a continuació, processó amb la col·laboració de la Baibé Ivan. Marxem ara cap al Vendrell, ja que demà, com sempre, hi haurà mercat setmanal del Vendrell. Dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga i atenció, perquè dissabte arriba la primavera vendrellenca. Serà dissabte, de 5 a 8 de la tarda, al carrer de les 4 Fonts, hi haurà jocs infantils amb la companyia de jocs L'Anònima. De 8 de la tarda a 12 de la nit, pels diferents carrers del municipi, hi haurà Shopping Night. A 1:15, al carrer de les 4 Fonts, concert amb el grup de versions Los Mejores i, seguidament, DJ Marc Caste. I el diumenge, si voleu col·laborar amb una sessió de ioga solidària contra el càncer infantil, us podeu adreçar a 9:15 del matí a la plaça Germans Trilles de Coma-ruga. Faran ioga per a tots els nivells, cal portar estoreta, inclou esmorzar post-ioga i el donatiu és de 12 euros. I acabarem a Calafell, ja que demà a les 6 a la Ciutadella Ibèrica de Calafell hi haurà un escape room per a joves, Misteris de Calafell, al llinatge de la Ciutadella. Dissabte i diumenge es farà l'exposició de Francesc Ferrer Grau, tallamars, llaüts, gossis, sardinals i altres barques de treball al Centre Cívic Cinema Iris. Es podrà veure d'11 a 2 i de 6 a 9 i la inauguració serà dissabte a 7:15 de la tarda amb l'actuació de Jastanyoles, Elisabet Raspall i Belén Cabanes. I una última proposta pel dissabte al Teatre Joan Colet de Calafell a les 6 de la tarda. És que Adolescentes Reciclados presenta Nadie es Perfecto, una obra d'intriga i comèdia totalment gratuïta.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15 del matí. La Mancomunitat Penedès-Garraf segueix amb atenció la convocatòria de vaga anunciada pel Comitè d'Empresa de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, empresa adjudicatària del servei de recollida i transport de residus en diversos municipis del territori, prevista a partir del proper 8 de juny i sense una data de finalització definida. Els municipis afectats pel que fa a la recollida de residus són Avinyonet, Canyelles, Castellet, Castellví, Cubelles, Fontrubí, Les Cabanyes, Olesa de Bones Valls, Pacs, Pontons, Puigdalba, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Santa Fe, Els Monjos, Torrelles i Vilafranca. Els municipis d'Olèrdola, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí, Sant Sadurní i Torrelavit únicament poden tenir alguna afectació en relació a la recollida de vidre. L'aturada s'emmarca en el procés de negociació de renovació del conveni laboral de la plantilla. En aquest sentit, les negociacions entre les parts continuen obertes amb la voluntat d'assolir un acord. La Mancomunitat manté un contacte constant amb l'empresa concessionària i li ha traslladat la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir al màxim les possibles afectacions al servei. Paral·lelament, l'ENS supramunicipal treballa coordinadament amb els ajuntaments implicats i amb la Generalitat per conèixer l'abast dels serveis mínims que es puguin establir. Les quatre formacions polítiques en presència al consistori d'Olèrdola han manifestat en el ple municipal d'aquest dimarts el seu suport i solidaritat amb la plantilla de Guala davant l'anunci fet per part de la companyia de presentar un ERO que afectaria 82 dels 87 treballadors d'aquesta empresa, situada al polígon de Sant Pere Molanta. L'alcalde Jordi Álvarez exposava que el govern municipal ja s'havia reunit amb representants dels treballadors divendres i per aquest dijous ja es té concertada una altra reunió amb representants legals de la direcció de Guala. El propòsit és el d'intentar revertir la situació tant com es pugui. Junts per Sant Sadurní ha reclamat que siguin els veïns del municipi qui decideixin el nou nom del Cabatast, que recentment, amb la participació d'una empresa de comunicació en el procés del canvi de denominació, ha passat a dir-se Mostra d'Escumosos i Gastronomia de Sant Sadurní. El grup va defensar el passat ple municipal del 26 de maig la posada en marxa d'un procés de participació ciutadana perquè la població pugui escollir entre diverses opcions. Junts considera que el Cabatast, que enguany supera les 3 dècades d'història, forma part del patrimoni col·lectiu de Sant Sadurní i que la decisió no hauria de recaure exclusivament en el govern municipal ni en una empresa de comunicació. La formació ha fet una crida a que siguin els sadurninencs qui tinguin l'última paraula sobre el futur nom de la fira. La Llar d'Infants Municipal Les Marietes va celebrar la tarda del dissabte 30 de maig una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules reben el nom d'elements representatius del municipi. El gegant Foc dona nom a l'estança D2, la geganta Aigua identifica l'espai D1 i els capgrossos és el nom de l'estança de Nadons. L'acte va comptar amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrina les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars, que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Continuem el Penedès en xarxa d'aquest dijous amb Economia i Empresa, aquest espai que cada 15 dies ens porta a la Federació Empresarial del Gran Penedès. Avui des de Domenys Ràdio amb la nostra companya Lourdes Meronyo.
Doncs així és, i aquí ens acompanyen la Laura Domingo, responsable de socis de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Molt bon dia.
Bon dia.
Ui, et sento molt fluixet. Igual, ara m'encarrego de tu. I tenim el Carles Agustí. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs tenim un problema que no ens sentim. Laura,
Em sentiu ara?
Ara sí.
Ara sí. Ara sí.
Ara sí.
I a mi?
Ara et sentim. Un segonet. Sí, ara sí, no?
Problemes del directe.
També, no? Problemes del directe, totalment. Presenta'ns el Carles.
Bé, primer de tot, gràcies per rebre'ns aquí a Domain Radio. Avui em trobo amb Carles Agustí, de Worsley. Worsley és una consultora que acompanya a empreses en temes d'estratègia, innovació i sostenibilitat. Carles, bon dia. Explica'm
bon dia.
Una miqueta què és Worsley, per posar-nos en situació.
Molt bé. També doncs, deixa'm agrair tant a Ràdio Domenys com a la Federació l'oportunitat. I què és Worsley? Bueno, té la seva història, això, eh? I si em permets, doncs l'explico.
Endavant.
Nosaltres, d'entrada, som una consultora que ajuda i acompanya empreses en el trajecte de la sostenibilitat i de la innovació. També fem algo d'implantació tecnològica, intel·ligència artificial, segur que en parlarem, ciberseguretat, dades. La nostra història és que provenim del món d'ESADE, Concretament érem som l'evolució del que havia estat ESADE Creàpolis.
Vale.
ESADE Creàpolis era un àmbit d'ESADE situat a Sant Cugat, des del qual doncs, se tenia diverses necessitats d'empresa. Per temes que no venen al cas externs a ESADE, doncs en el seu moment ESADE Creàpolis va deixar la seva activitat i el que es va proposar a l'equip que estava allà era constituir-se com a empresa. Una persona que és l'actual CEO de Worsley, que és el Marc Milian, va aixecar la mà, diguem, em sembla molt bona idea, va constituir l'empresa que és Worsley i vam continuar l'activitat del que era ESADE Creàpolis i ESADE doncs, ens va reconèixer una mica la continuïtat del que era el projecte de Creàpolis. Llavors, com et deia, fem bàsicament així en titular, no? Per dir alguna cosa, en sostenibilitat, suposo que podem aprofundir una mica més, però acompanyem les empreses en tot el trajecte de la sostenibilitat i atenem qualsevol necessitat, especialment dissenyant plans estratègics de sostenibilitat basat en l'alineament amb ODS i càlcul de petjada de carboni en pla de descarbonització. I després en innovació, on som molt bons és detectant tendències a nivell mundial. Que es mou a nivell mundial en un sector, en un model de negoci, en algun producte, val? I analitzem, veiem cap on va la tendència i ho aterrem a l'empresa en qüestió.
Molt bé. I quines són aquestes tendències actuals que veieu ara?
Depèn del sector i de l'àmbit, perquè això realment es fa de qualsevol cosa, des de molt gran a molt petita. No? Tenim un software especialitzat que el que et fa és, a través de startups que s'estan movent a nivell mundial, patents i moviments científics o noves empreses creades, etc. Analitzem pot ser de qualsevol sector econòmic o pot ser d'un model de negoci concret d'una empresa o d'un producte o d'una màquina i ens analitza. Per tant, depèn del sector, té la seva tendència, no? Podem parlar de sostenibilitat, si vols, podem parlar del que sigui, però que depèn, no hi ha una tendència global de tot, sinó que és
quan
et fixes en un sector.
I el perfil d'empreses amb les que treballeu també són multisectorials i de tots els tamanys?
Sí, bastant sí. Tenim un grup d'empreses grans que venen de la etapa d'ESADE, sobretot. Mm-hmm. Tenim després sector industrial. Sector industrial. Nosaltres som membres de MEC, també, mm-hmm. de l'Associació d'Empreses Internacionalitzades. I el sector industrial és un sector que té alta necessitat tant d'adoptar la sostenibilitat com d'innovació. Per tant, és un sector amb el que ens hi sentim còmodes i tenim un percentatge de clients important. I després, pimes. També atenem pimes, per petites que siguin, projectes diversos, més petits, però també les atenem. Per tant, tenim aquesta triple tipologia, sobretot.
Molt bé. Hem parlat de sostenibilitat. Imagina't que jo sóc una empresa i vull ser més sostenible. A part de trucar-vos, què és el que he de fer? Què recomaneu?
Sí, depèn del grau de maduresa de la sostenibilitat a l'empresa. Òbviament no és el mateix que et truca una empresa que ja té un recorregut en sostenibilitat i li manca potser el càlcul de petjada de carboni o alguna certificació o alguna cosa, que una empresa, que acostuma a ser l'habitual, que et truca bastant despistada. Val? Quan dic despistada, vull dir que totes les empreses, i penso més en industrials, però una mica en general, primer, m'agradaria dir que no, la sostenibilitat és transversal, afecta a totes les empreses, no només les industrials, no només les que contaminen, entre cometes, des del punt de vista que tots imaginem contaminar, sinó totes. Ens trobem sovint empreses, no, és que jo la sostenibilitat no m'afecta, perquè tinc un despatx amb 10 persones. Bueno, aquest despatx consumeix energia, i segurament molta, hi ha molts ordinadors, hi ha consum d'aigua, s'estalvia aigua, no s'estalvia aigua, hi ha panells solars, no hi ha panells solars, com es consumeix l'energia, recicles, no recicles, quina consciència... Per tant, el que ara et diré és aplicable a totes les empreses, independentment del tamany i del sector.
Val?
Com deia, grau de maduresa, no? I sobretot si ens fixem en empreses potser més grans, una situació bastant habitual és que han fet passos en sostenibilitat, fan coses, òbviament reciclen, òbviament si hi ha residus doncs ho tracten d'alguna manera, i ja apliquen la legislació, òbviament actuacions concretes diàries que tots fem, més alguna cosa que legalment els hi han demanat o han hagut de fer, o alguna certificació, però realment no hi ha ni un ordre ni un camí traçat, ni una estratègia, per tant. Han fet coses, però no saben on estan ni ben bé cap a on han d'anar. No? Per tant, aquí, i ara sí que responc a la pregunta per entendre'ns, no? El més aconsellable és començar amb l'alineament amb ODS. ODS són els objectius de desenvolupament sostenible, aquests 17 objectius de colorins que la ONU, les Nacions Unides, van marcar l'any 2015 com la gran fita del planeta per lluitar contra el canvi climàtic. Al final, la sostenibilitat té un punt eteri, està molt bé, però com lluito jo contra això? Aquests 17 objectius i 169 metes ho ordenen. La ONU va trigar 20 anys a treure'ls, després d'una reflexió molt profunda, i la ONU el que diu és alineeu-vos amb els ODS. Llavors tenim tendència a perdre'ns amb reglamentacions, legislacions, sigles, certificacions. El mandat de la ONU és molt clar, alinear-te amb els ODS. Vale? L'alineament amb els ODS no és fer quatre coses amb sostenibilitat i dir que estàs alineat amb els ODS. No, és una metodologia concreta que el primer que fa és identificar de les 169 metes quines t'apliquen a tu, segons el tipus d'empresa que ets, on ets, on estàs situat, què ofereixes, missió, visió, valors, etc. Es determina, surten X obligatòries, fins que no impactes a totes aquestes obligatòries, no estàs realment alineat amb els ODS. Una vegada estàs alineat i recollida i ordenada tota la informació de sostenibilitat, el següent pas aconsellable és pla estratègic. Fer un pla estratègic de sostenibilitat. Una vegada ja has detectat tota la informació en sostenibilitat, l'has ordenat, òbviament has vist ja les debilitats, les fortaleses, què falta, què no falta, val? I per tant pots fer un pla estratègic. Us falta això, riscos, oportunitats, debilitats i un camí traçat. Val? El tercer pas en les empreses més industrials acostuma a ser el càlcul de petjada de carboni. Val? Cada vegada els hi és una obligació legal més gran i, per tant, no és que sigui bo que s'hi posin per imatge i tal, sinó que cada vegada legalment ho han de fer. I, per tant, aquest seria el tercer pas. Bàsicament, resumint, aquests serien els primers tres passos si tu vols entrar al món de la sostenibilitat. I amb aquest ordre ha de ser convenient. Primer ordenar, després fer l'estratègia i el camí, i després ja implementar aquest pla estratègic.
Molt bé. I creus que les empreses entren en aquest món de la sostenibilitat, com dius tu, perquè realment elles ho volen? És iniciativa pròpia de les empreses o és perquè és realment una obligació... No? Entenc que és una obligació, una part, però no tot.
Hi ha de tot. Vale. Hi ha de tot. Vale. Aquí hi ha gent més sensibilitzada, gent menys sensibilitzada. I et trobes perfils de CEOs, sobretot, que és qui acaba prenent la decisió. Clar. Òbviament, si hi ha responsable de sostenibilitat, aquesta persona ja és la seva obligació i és més sensible al tema. Però a nivell de perfils de CEOs i empreses hi ha de tot. Et trobes des de la persona més escèptica o asèptica que simplement t'aplica la part legal, o sigui, a què tinc obligació de fer jo? I ho faig. El que no sigui obligació, de moment no ho faré.
No ho faig.
Val? Això és un risc ja no moral, sinó estratègic, perquè acabes fent els mínims possibles, acabes passant la sostenibilitat a un tema legal i al departament legal, per tant, perd sensibilització, perd efectivitat, val? O no existeix. I llavors hi ha l'altra part, no? La part que sí que és més sensible, que sí que veu una oportunitat. És important destacar que la sostenibilitat és una inversió. I que es pot mesurar aquesta inversió. D'entrada, la societat, en general, veu bé la sostenibilitat. Sobretot, com més, i això és empíric, com més jove és la generació, més sensible és als temes sostenibles, perquè més ho pateix. Val? I, per tant, el comportament, això es trasllada al comportament de mercat. O sigui, vens més si ets més sostenible, directament.
Totalment.
I això és empíric demostrat.
Totalment.
I com més jove és la generació, més.
Clar.
Per tant, és una inversió. I, a més, és un camí, com va passar salvant les distàncies, no és exactament el mateix, quan arriben els ordinadors, substituïm les màquines d'escriure, no? La mateixa pregunta que tu em feies podria ser aplicable al seu moment, fa 40 anys, a això, no? I segur que hi havia CEOs que deien, no, aquí ens quedem amb màquina d'escriure, perquè això de l'ordinador és caríssim i no ho acabo de veure. Bueno, aquella empresa, tots podem suposar on va acabar.
Clar,
no?
Yeah.
La sostenibilitat una mica és el mateix. Després potser parlem d'intel·ligència artificial, que és un altre camí que també va per aquí. No? O la implementes o et quedaràs fora de joc. Però és que, a més, et quedaràs fora de joc com a empresa legalment i, a més, estàs perdent una oportunitat.
Clar. Clar. Abans de parlar de la IA, vull parlar una miqueta de... Hi ha un incentiu, no?, que també t'ajuda a les empreses a ser més sostenibles, que són aquests ajuts, que vosaltres sou uns experts també en el tema d'ajuts, no? Explica'm una miqueta com funcionen aquests ajuts.
T'explico. Abans, aclarir per qui ens senti que nosaltres no som una empresa d'aquesta que aconsegueix ajuts. Hi ha empreses que estan dedicades a aconseguir finançament i ajuts per a altres empreses i simplement aconsegueixen aquests diners i, legítimament, es queden un percentatge i desapareixen els diners, després els gestiona l'empresa. No. Nosaltres som consultors i, per tant, fem els projectes, executem els projectes.
Vale.
El que és veritat, com deies ara, i és un gran desconegut de les empreses, i per tant és bo que hi hagi programes com aquests on puguem parlar d'això, que hi ha moltes oportunitats públiques d'ajuts. Tant del govern de la Generalitat com d'alguns ministeris del govern de l'Estat, com europeus, que aquests potser sí que són més coneguts, a la vegada que molt més complicats. Val? Tots aquests impostos que paguem, i que sovint els empresaris ens queixem, no?, perquè és un percentatge molt important de la facturació, tornen... aquí podria haver el debat si cal cobrar tants impostos per després tornar-los en ajuts, però la qüestió és que és així. Es cobren impostos i, en part, es tornen amb ajuts, sobretot per pimes, que són empreses que els hi costa tenir tresoreria
més
per fer consultoria.
Val?
Però hi són. I són oportunitats molt bones. I no m'equivoco si dic que el 90% de les empreses desconeixen aquestes oportunitats. I és bo seguir-les. I, efectivament, aquí nosaltres fem una tasca pedagògica, explicativa, i que la que també en traiem profit, òbviament, d'explicar aquests ajuts. Per exemple, ara mateix ja estan esllanguint-se, perquè ja estan quasi tots esgotats, van sortir uns que s'anomenen cupons d'acció. ¿vale?
Correcte,
el nom de cupons no és el que més m'agrada, però bueno, uns projectes, uns ajuts d'acció, ¿vale?, que són 8.000 euros, no és una gran quantitat, però sí que permet fer, per exemple, això que et parlava abans, l'alineament amb ODS, el càlcul de petjada de carboni, el pla estratègic de sostenibilitat. Això t'ho permet fer, 8.000, o un pla d'innovació com el que parlàvem. 8.000 euros encaixa amb això. ¿Vale? I què té de bo? Són 100% finançats. Que això la gent li has d'explicar moltes vegades.
Sí.
No, però segur, però clar, però jo, i a tu què t'haig de pagar? I la burocràcia? No, són 100% subvencionats.
Vale.
A més, la consultora, sigui nosaltres o qualsevol altra, s'ocupa de la part burocràtica. Per tant, oblida't, la memòria es prepara, la justificació es prepara. I, a més, no hi ha concurs. La majoria d'ajuts són amb concurs. Tu presentes candidatures, s'han presentat 300, hi ha 50 places, diguem, hi ha pressupost per 50, es puntua, les 50 millors s'enduen al projecte i les altres no.
Vale.
En aquest cas d'aquests, no hi ha concurs, és per ordre d'arribada. Per tant,
molt
són
bé.
Una excel·lent oportunitat de fer moltes coses, 100% finançat. O sigui, és una excel·lent oportunitat d'entrar en sostenibilitat, d'entrar en innovació, que probablement, si no, no ho faràs si ets una empresa molt petita, o si ets una empresa gran, tens un gran incentiu per fer-ho. Pime gran, vull dir.
Molt bé.
Això és per pimes. Però a partir d'aquí hi ha moltíssimes més coses. Ara sortiran, per exemple, el que se'n diu noves oportunitats de negoci. Val?
Vale.
Tota empresa ha de tenir la inquietud d'expandir-se i de tenir noves línies de negoci. I sempre, doncs, ara podem provar aquest nou producte, ara podem... Doncs aquest ajut et finança el 75% d'un pla de negoci, fins a 30.000 euros. Per una empresa més o menys de cert tamany, 30.000 euros és raonable per un pla de negoci, doncs la Generalitat et finança un 75%. I tu només has de posar 5.000, 4.000, 6.000 euros per tot un pla de negoci que ja et deixa el producte preparat ja per sortir a mercat. És una altra excel·lent oportunitat. I com aquestes n'hi ha diverses. En sortirà una d'innovació tecnològica per aplicar noves tecnologies. Van sortint, van sortint. A nivell de ministeri potser n'hi ha menys, són més complicades pel que és el teixit català, però l'any passat van sortir, això li va sonar a molta gent, els kit consulting i el kit digital. Vale? El kit digital et nodria de tecnologia, ordinador, pàgina web. El kit consulting era per fer consultoria en temes de tecnològics, també, de com digitalitzar l'empresa, per entendre's. En suma, que hi ha moltes oportunitats, nosaltres les anem anunciant a través de la federació, segur que us anirem dient i anirem, fent, val? I que és molt recomanable que les empreses ho aprofitin, perquè ja et dic, a vegades parlem del 100% finançat, a vegades del 75%. Com més alta és la quantitat, el percentatge de finançament baixa, però són oportunitats molt, molt bones que cal estar al cas.
Clar, i és una llàstima, no?, que les empreses realment no ho coneguin, no? No siguin conscients de tots aquests ajuts.
Absolutament.
Sí, sí. Bueno, canviant una miqueta de tema, hem tocat abans el tema de la IA.
Mm-hmm.
La IA està ara mateix, està a l'ordre del dia.
Sí.
És realment una oportunitat, la IA, per les empreses, o és una fum que d'aquí un temps passarà de moda?
La pregunta és molt bona, perquè efectivament estem en aquest punt, no? I molta gent s'està preguntant. O sigui, jo crec que ja queda clar que no és una moda.
Vale.
Que ha vingut per quedar-se. Uh-huh. El que és cert és que la implantació de la IA encara genera molts dubtes. Com ho faig? A on? Soc massa petit? Això no és per mi? Això tal? Val? I aquí hi ha d'haver un punt de maduresa, s'ha d'adquirir un punt de maduresa en l'adopció de la IA. Però primer, vaig per parts. La IA ha vingut per quedar-se, sens dubte. És veritat que és el hype de moda, o sigui, la tendència de moda.
Sí.
No? En tecnologia, el món empresarial en general, però en tecnologia en particular, hi ha els hypes. El seu moment va ser la realitat virtual, després el blockchain, després no sé què.
Uh-huh.
Ara el gran hype és la IA.
I realment canviarà aquest model empresarial, no?
Canviarà completament el model empresarial. Pensa que la intel·ligència artificial... és intel·ligència. Llavors entra, sobretot, perquè la gent ho entengui, per automatitzar processos. Qualsevol tasca repetitiva, correus, excels, dades, factures, tota la part, pensem en... O sigui, tots nosaltres, tots i tothom que ens està sentint, té un percentatge de la seva dedicació laboral diària a tasques burocràtiques, repetitives, administratives... Si implementem bé la IA, oblidem-nos d'això. Ho farà la IA.
Vale.
I els humans servirem per supervisar-ho i per poder pensar més en l'empresa, que això ens absorbeix, i per tant, doncs, obrir noves línies de negoci, tenir noves idees, entrar a nous clients... Val? És un extraordinari benefici. Però, a més, no és només ja en si la automatització de processos, sinó que és la intel·ligència. Si no és una màquina que no pensa i simplement el procés te l'automatitza i ja el fa. La intel·ligència artificial, com indica el seu nom, crea, pensa. Val? I si tu instal·les agents digitals a la teva empresa, per exemple, un per automatitzar factures, m'ho invento, i l'altre per uns excels que tens de control de compres o el que sigui, aquests dos agents digitals o treballadors digitals, se li pot arribar a dir, pensen i milloren i es comuniquen entre ells. Val? Per tant, siguem conscients del pas que és
clar,
això.
Clar.
Òbviament que totes les empreses, diguis a qui li diguis, dirà que vol automatitzar aquests processos i oblidar-se d'aquests processos per poder-se dedicar de manera molt més eficaç a altres coses. Aquest és el gran canvi de paradigma que ens ve amb la intel·ligència artificial.
Deies ara, si implementem bé la IA, com s'implementa bé la IA? Perquè, clar...
Sí. No, aquí has dit la paraula fum, no? A vegades sí que costa d'entendre, però com es farà això? Però el que aquí ja entraríem en detalls tècnics, massa tècnics,
vale.
que desborden, diguem, l'entrevista i avorriríem a qui ens escolta, val? Però, òbviament, o sigui, diguem-ne que hi ha diferents passos en la implementació de la IA. Val? Un primer pas és totes aquestes eines que coneixem, ChatGPT, però que n'hi ha moltes més, Claude, etcètera, amb les quals ens ajuden en els processos, però no estàs integrant IA a la teva empresa.
Vale.
El segon pas és integrar-la, que ja vol dir detectar aquests punts on pots automatitzar i implementar-ho. Aquí sí que estàs integrant IA a l'empresa, que és del que es
clar,
tracta.
Clar. Molt bé, Carles, doncs hem d'anar acabant. Moltes gràcies. Ens podríem passar aquí xerrant de tots aquests temes durant 2 hores més, però, bueno...
Molt interessant el tema,
sí,
eh?
Sí, la veritat que és l'ordre del dia, sí. No? És el que s'ha de fer ara. Mm-hmm.
Sí. Passar de tot el tema de medi ambient, ODS, IA, és a dir, ja ens ha passat directament,
sí.
O sigui que... Laura Domingo, Carles Agustí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Penedès en Xarxa. I
gràcies
que vagi
a
molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.